Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb l'actualitat esportiva de la jornada a casa nostra. Entrem ja de ple en aquesta setmana de futbol europeu amb la Champions i l'Europa League. Avui tenim Lliga de Campions, dos partits més d'anada dels vuitens de final. Tenim avui Villarreal-Juve i Chelsea-Lille, tots dos a partir de les 9 de la nit, des de mitja hora abans al tiempo de juego de la cadena COPE. I mirem ja també, evidentment, cap al Napoli-Barça de dijous, al Diego Armando Maradona, on el Barça jugarà el passi a vuitens de final. Avui dia de descans al Barça, però han anat un bon grapat de futbolistes a fer entrenament voluntari. Mentrestant, el rival, el Nàpols, va jugar ahir partit de Lliga i no va poder passar de l'empat a 1 al camp del Cagliari. Si guanyava el Nàpols, es posava líder de la Sèrie A, però els de Spalletti no van poder amb el tercer per la cua de la Lliga italiana. El lateral Di Lorenzo es va haver de retirar amb un cop al cap, però en principi hauria d'estar en condicions de jugar contra el Barça dijous. Avui també descansa l'Espanyol. Segons han avançat els companys de Radio Marca i han pogut confirmar, Brian Olivan del Mallorca i José Lu de l'Alavés són objectius de l'Espanyol de cara a la propera temporada. Després ens amplia detalls el Quique Iglesias. En futbol femení ja han operat la jugadora del Barça, Jana Fernández, del creuat anterior del genoll dret. Es perd el que resta de temporada. I tenim a la selecció espanyola acabant de preparar el darrer partit de la Arnold Clark Cup de demà davant del Canadà, encara amb opcions de victòria en aquest prestigiós torneig de futbol femení que es fa a Anglaterra. En bàsquet s'ha sortejat la Copa de la Reina, que es disputarà del 24 al 27 de març a València. El Girona jugarà contra l'Estudiantes i el Cadí la Seu contra el Guernica en quarts de final. En hoquei patins, el Barça ha anunciat que Aitore Gurrola es retira a final de temporada després de 24 temporades i 77 títols amb el primer equip del Barça, que encara en podrien ser més. Podria arribar a sumar-ne fins a un total de 80. Dedicarem avui uns minuts a parlar de la seva figura amb un altre mite de la porteria blaugrana, el Carles Folguera. I ja tenim el nou alpini de Fernando Alonso al circuit de Catalunya, on ja avui ha de rodar en el que es coneix com a Filming Day, ja a partir de demà amb els tests de pretemporada. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Miguel Rico i les preguntes del dia a Esports COPE, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, avui us fem triar entre Adama i Dembélé. Qui us agrada més? Us agrada més Adama, el 60%, guanya aquesta opció a Dembélé, heu votat per Dembélé el 40%. En clau espanyol, us demanem si després d'empatar davant Barça i Sevilla signeu també o signaríeu també un empat davant del Villarreal el proper diumenge. Sí que el signaríeu, només el 38%, no al 62%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE. Converti, ahorras dinero en tu seguro de coche desde 180 euros al año y ahorras tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en verti.es y calcula tu precio. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Celebremos juntos este momento.
Nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja no tienes que cuidar.
Vinga, comencem abordant l'actualitat del Barça, que està enfocada ja al partit de dijous a Nàpols, on el Barça jugarà ni més ni menys que la continuïtat a l'Europa League, que és una de les dues vies obertes que et porten a la Champions la propera temporada. Saludo l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Que avui Xavi havia donat festa als seus futbolistes, però s'està ja convertint en un hàbit. Un bon grapat de jugadors han anat a treballar a la Ciutat Esportiva aquest matí, eh?
Sí, fins a 9 jugadors han anat a l'entrenament en voluntari aquest matí. Una notícia que ja no ho és, perquè es va donar també la setmana passada, eh? Dels titulars hi han anat Araujo, Eric García, els dos van acabar amb molèsties a Mestalla, però estaran bé, també Ferran Torres i Busquets. Hi ha anat Alves, que no està inscrit, no podrà jugar aquest partit a Nàpols, però sí que estarà disponible contra l'Atlètic Club diumenge al Camp Nou, i també hi era Luc de Jong, a més dels lesionats, Memphis i Lenglet, que ja han començat a fer part del treball amb el grup, i Sergi Roberto, que ja trepitja gespa.
Molt bé, això vol dir que la gent està endollada. Escolta, i protagonista avui als papers, a les portades dels diaris esportius que s'editen aquí a Catalunya, Aubameyang, l'home gol de Mestalla, que ha concedit diverses entrevistes i ha deixat alguns titulars.
I que parla un castellà fluid, molt sí, somrient. La veritat és que transmet bones vibracions, bona energia. El veiem amb la pilota, el seu hat-trick a Mestalla, perquè diu que li va demanar perdó a Pedri, li han tret el seu golaç i ell no el volia tocar amb la gepa. Però bé, amb aquests tres gols hem de dir que Aubameyang ja es converteix en el primer futbolista del segle XXI que ha marcat hat-tricks a les quatre grans lligues, a la francesa, a l'alemanya, a l'anglesa i a l'espanyol. Ha explicat com va veure i com va viure l'últim dia de mercat. Vam estar seguint-lo de prop, a Aubameyang. Es va plantar a Barcelona en jet privat i va patir, eh? Va patir perquè no volia perdre aquest tren del Barça, que ja se li va escapar, ha explicat el gener de fa dos anys, el gener del 2020.
És una oportunitat increïble per a mi i penso que puede pasar un momento así, un club de, como el Barça, pero sí, el último día fue al último minuto, esperando la sesión del Arsenal, dos minutos antes, muy justo, mi corazón estaba así, pero al final sí, muy bien.
Sudando.
Vale, sudando no, pero casi.
Ambiciós Aubameyang, eh? Diu que vol guanyar la Lliga, la Champions, era l'Europa League, que es va quedar a les portes a la final de 2009 amb l'Arsenal contra el Chelsea, no la va poder guanyar. El primer pas comença dijous a Nàpols. També ha parlat d'Ousmane Dembélé. Parla d'ell com el seu germà petit, des que van compartir vestidor al Dortmund, tenen molt bona relació. De fet, el pare d'Aubameyang és com un referent, eh? Pel jove jugador francès. Ha revelat Aubameyang que va mostrar molt d'interès Dembélé per si finalment acabaria venint al Barça, i a les entrevistes es fan elogis cap a Ousmane, i atenció perquè no tanca la porta a que acabi renovant amb el Barça.
És un jugador increïble. Per a mi Ousmane és un dels millors con el balón i com a delantero és increïble. Entonces, la verdad, estoy muy feliz que sea aquí, y cuando he llegado le he dicho estoy muy feliz, tienes que quedarte, tío, porque vale, no sé, pero la única cosa que puedo decir es que todo es posible en la vida. No sé, vamos a ver.
Y sobre el nom propi, Erling Haaland, creu que el Barça necessita els millors del món, i el davanter noruec diu ho és.
Es un crack, a dir la verdad, hace muchos goles. Tiene buen físico, es muy rápido, es muy raro porque es muy grande, pero es increíble, a decir la verdad, es un tío que hace muchos goles y a su edad es, pienso, uno de los mejores. Y entonces, vale, si llega aquí un día, claro, va a ser un honor.
Aubameyang també ha dit que ha flipat, eh, amb els joves jugadors com Pedri, Gavi i Nico, i crec que no hi ha dubte que després de la seva actuació a Mestalla serà titular aquest dijous a Nàpols.
Sí, perquè el Barça necessita gol i és evident que aquest futbolista aporta i aportarà gol en el que resta de temporada. Doncs res, Helena, demà tu i el Barça cap a Nàpols, no?
Sí, una mica més d'hora. Ells viatgen a 3:15 del matí. Abans de sortir de Barcelona tindrem la convocatòria, on tornarà Gerard Piqué respecte a l'últim partit de Lliga, perquè va complir sanció a Mestalla. Aterraran cap a 1:15 del migdia a Nàpols, quedaran concentrats al seu hotel i a les 7 entrenaran a l'escenari del partit, a l'estadi Diego Armando Maradona. Abans, A un quart de set, Xavi compareixerà en roda de premsa acompanyat per un jugador que encara està per determinar.
Magnífic, doncs ja demà ens informes des d'allà. Condis, gràcies, que vagi molt bé.
Perfecte, bona tarda.
Com us deia, el Nàpols, que va jugar ahir partit de Lliga, va empatar a un al camp del Cagliari, el tercer per la cua de la Lliga italiana. Estava jugant el Nàpols ahir per posar-se el líder de la Lliga italiana. No va ser capaç de guanyar, per tant es manté tercer a la classificació per darrere del Milan i de l'Inter. Va estar comentant el partit per Movistar el Toni Padilla, que és el cap d'esports del diari Ara, que sap molt de tot, però molt també de calcio. Toni, hola, bona tarda.
Què tal, Joan?
Bona tarda. Escolta, no sé si serveix molt de referència el partit d'ahir del Nàpols davant del Cagliari, Toni.
No gaire. En principi és un partit totalment diferent, amb molts condicionants, però sí que d'alguna forma, per intentar fer una lectura positiva en clau blaugrana, demostra que és un equip una mica inconstant. És un equip una mica inconstant que en ocasions és capaç de fotre's alguna cartellada i alguna ensopegada sorprenent. El problema també és que les ensopegades aquest any del Nàpols gairebé arriben més en partits contra equips petits que contra equips grans. És a dir, contra l'Inter o contra la Juventus és capaç de treure empats i de competir un bon nivell, com va fer el Camp Nou, però les ensopegades més importants d'aquesta temporada les ha tingut amb equips petits, no? Per exemple, per otra casa, amb equips com l'Spezia, com l'Empoli, o ahir empat al camp d'un Cagliari que està en zona de descens.
Sí, sí. A més, ahir l'alineació és una mica desnaturalitzada, no? Perquè té gent tocada, va intentar reservar futbolistes i no sé si arriba el Nàpols en el millor moment en aquest partit contra el Barça, perquè, per exemple, ahir segurament la intenció d'Espaleti era reservar Osimhen i Fabián Ruiz i els va haver de fer jugar al tram final del partit. Té lesionats importants com Lobotka, com Politano. Veurem com està Di Lorenzo, que ahir no va poder acabar. Anguissa lesionat. És a dir, té molta gent tocada, no?
Sí, de fet a Nàpols el que expliquen és això, que just en un tram tant de la temporada tan important, el gran problema que té Luciano Spalletti són les baixes. Ahir també tenien la baixa, en aquest cas per amonestacions de Lorenzo Insigne, i s'ha notat molt. És cert que Víctor Osimhen, que acaba entrant al terreny de joc i marca el gol de l'empat, el reserva pensant en el Barça, però també perquè recordem que surt de lesió. Per tant, no volia carregar en tres partits només 9 dies. Crec que Spalletti feia bé, és un futbolista que marca diferències dins de l'àrea, ja es tractava de no cremar-lo, però al mig del camp, per exemple, la baixa de Fabián Ruiz s'ha notat molt i quan va entrar el futbolista espanyol ho va intentar canviar, però li va costar. En principi, Giovanni De Lorenzo, lateral dret, internacional, recordem, amb la selecció italiana, no va poder acabar el partit perquè va rebre un cop molt fort al clatell i va intentar seguir jugant dos cops, però es marejava. En principi hauria d'estar, és només un cop que va marejar i hauria de poder jugar al lateral dret, perquè en cas contrari seria una baixa molt significativa, perquè ajuda molt en defensa i també té projecció en atac. En aquest Nàpols que ahir no li va sortir gairebé res bé, però insisteix, és un partit molt diferent, perquè el Cagliari és un equip que, a diferència del Barça, no vol la possessió de pilota, sinó que busca pilotades llargues, un joc d'anada i tornada, molt físic, fins i tot violent, era un partit ahir molt dur, i això el Nàpols el va fer sentir incòmode, i també l'estadi del Cagliari és un estadi que l'estan com... És com temporal, perquè el vell estadi, el Sant Elia, el que va ser seu del Mundial del 90, estan ruïnes, i juguen en un estadi de graderies provisionals on entra molt el vent, està molt obert, i la gespa és molt seca, i es costa molt jugar a futbol, i el Nàpols va sentir incòmode com gairebé qualsevol equip que visiti aquest estadi.
Escolta, i dijous quin Nàpols creus que veurem? Perquè, per exemple, al Camp Nou ens van donar les dues cares, una primera part bona, jugant bé a futbol, una segona més a la defensiva. Segurament dijous veurem un Nàpols més semblant a la primera part que el de la segona del Camp Nou, no?
Sí, es parla molt que ja no té valor el gol fora de casa i que, per tant, el Barça està obligat a guanyar el Diego Armando Maradona, però també el Nàpols està obligat a guanyar, perquè l'empat tampoc li serveix. Qualsevol empat portaria l'eliminatòria, recordem-ho, a la pròrroga i, posteriorment, els entrenaments de penals. Per tant, el Nàpols també té un punt de responsabilitat. Imagino que intentarà ser una miqueta el Nàpols de la primera part. És a dir, un equip que defensa, que entén que la pilota la tindrà el Barça, però que anava sortint contínuament a l'atac. Va tenir sortida a la primera part, va estar especialment Fabián Ruiz, cada cop que tocava la pilota es feia la llum. Qui no va estar tan bé en el Camp Nou va ser Insigne, que recordem que és l'únic futbolista de la plantilla que és nascut a Nàpols, que és aficionat al Nàpols, que és el gran símbol, hi ha un punt de xoc a la ciutat perquè aquest proper estiu marxarà a la Lliga de Futbol del
Toronto,
a Toronto, i això ha fet molt de mal. Insigne, sembla que al cap ja no està una mica distret i no acaba de jugar bé, però el Nàpols va demostrar que té moltes virtuts i sobretot que té una línia defensiva molt, molt ferma, amb Kalidou Koulibaly, el capità de la selecció del Senegal, la selecció que acaba de proclamar-se campiona de l'Àfrica com a gran baluart, i sobretot el retorn a la porteria d'Àlex Meret, que és un molt bon porter que ha arribat a ser internacional amb Itàlia, perquè ahir, per exemple, juga Ospina, el veterà porter colombià, i va estar molt malament. El gol del Cagliari es menja el xut d'una forma molt estranya.
Totalment, sí. I ens queda el factor ambiental, Toni, que a pesar de que el Diego Armando Maradona és un estadi en pista d'atletisme, serà un ambient brutal, el de dijous.
Sí. Jo parlava amb un amic napolità i em deia que hi ha molta expectació. Recordem que el Barça no havia jugat mai partit oficial contra el Nàpols, ho va fer just abans de la pandèmia, és el darrer partit abans de la pandèmia, aquell empat a Nàpols, i la tornada feta es va jugar 3 mesos després, ja a porta tancada, i aquell partit no acaba de ser referència perquè aquell dia hi havia vaga d'animació dels grups més radicals, més sorollosos del Nàpols. Aquell dia feien vaga, és a dir, no animaven els gols, perquè ens entenguem, protestant pel preu de les entrades, i malgrat tot l'ambient era fort. Aquest dijous, en principi, ja no hi ha vaga, per tant, hi anirà tothom, i cal de veure quin ambient es troba la Barça, perquè, òbviament, és un estadi molt gran, gegant, però quan tothom es posa a cantar es nota, i és un estadi d'aquests que impressiona, tot i que cerca d'aquesta distància entre la graderia i el terreny de joc que ha portat l'actual president, el senyor Aurelio Di Laurentiis, un i altre cop a exigir a l'Ajuntament fer obres per eliminar les pistes d'atletisme. L'estadi és de propietat municipal i la propietat no es posa d'acord amb l'Ajuntament i encara no han arribat aquestes obres per modernitzar un estadi impressionant, perquè realment és una mica com el Camp Nou. És un estadi que necessita una mica un rentat de cara.
Molt bé, pinta gran partit dijous. Toni Padilla, un plaer, gràcies per atendre'ns i fins una altra, que vagi molt bé.
Una abraçada.
Un altre per tu. Atenció, que ja està a Itàlia, a l'Oliveros, que s'ha emportat la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia, des de Salerno, al sud de Nàpols. Ahir, Tempo di Gioco, a la ràdio del taxi, a la nit de la sempre caòtica Nàpols. Ahir vaig aterrar a les 7 de la tarda, justament quan començava el partit Cagliari-Nàpoli de la sèrie A. I vaig escoltar el primer quart d'hora de la segona part a partir de les 8 del vespre. El taxista, que era del Nàpols, em recordava que si guanyava es posaven líders de la sèrie A. Jo tenia la inquietud de saber si jugaven els titulars. I em va informar: Giovanni Di Lorenzo s'ha fet male. I jo escoltava la narració del meu col·lega i anomenava Andrea Petagna, i no jugava a Osimhen. I l'autista, el taxista, insistia que Luciano Spalletti tenia baixes al seu equip. Ahir a la nit plovia, avui ha sortit el sol i he aprofitat per anar a Salerno per enviar aquesta imatge des del ristorante Porto Vecchio, preparant el partit de dijous. Demà hi seré a la roda de premsa del Napoli.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli. Tempo di gioco, Tempo di gioco. Avui hi ha tempo di gioco, que hi ha Champions avui.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas, hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Avui a Lliga de Campions tenim dos partits més d'anada dels vuitens de final, els dos a les 9 de la nit amb Tiempo de Juego des de mitja hora abans a la cadena COPE. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Són a més dos bons partits. Tenim Villarreal, Juve i Chelsea-Lille.
No tan bons com el menú de l'Olivero, segur, a la trattoria. Però bueno, Estadio de la Ceràmica, eh? Villarreal-Juventus. Una Villarreal que sempre que ha disputat en aquesta competició els vuitens ha aconseguit la classificació pels quarts. El balanç d'Emery en eliminatòries de Champions, una victòria, un empat, quatre derrotes en els sis partits que ha disputat el de Hondarribia. Un tècnic, el del Villarreal, que no refusa el paper de favorit del seu rival d'avui, la Juventus.
¿Les dejamos ellos que sean favoritos? Sí, porque lo son. Es el nivel que queremos y ese es nuestro reto. Y en base a que estamos aquí porque nos lo hemos merecido, es que somos capaces de hacer a partir de ahora y contra un rival que parte como favorito, pero a la vez nosotros hemos sabido competir y hemos sabido superar a equipos que tienen el nivel que tiene ahora mismo la Juventus. Tenemos que hacer un partido perfecto en cuanto a tener en cuenta a Vlahovic y tener en cuenta a todos los demás, que son muchos.
Vlahovic, el nou bitxo de la Juventus, sí, que debutarà en competició de Lliga de Campions amb els bianconeros. Dubtes a l'eix de la defensa, perquè no està Chiellini, i entre Bonucci o Danilo ha de sortir l'acompanyant de Delit. Al Villarreal, la baixa més sensible, la de Gerard Moreno. També avui, Chelsea-Lille, un Chelsea que recupera a Azpilicueta i Fillets, és baixa Jason Mount per rebre a un conjunt al francès que té el dubte de Renato Sánchez.
Estarem pendents d'aquests dos partits. Saludo ara al Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Hola, Joan.
Que has estat pendent de la compareixença del president del Comitè Tècnic d'Àrbitres, Medina Cantalejo, que de tant en tant parlen els àrbitres.
Sí, un parell de vegades l'any, avui per repassar el que ha estat els dos primers terços de Lliga, un Medina Cantalejo que doncs, se l'ha mostrat molt dolgut, molt tocat anímicament per tot el que ha passat a la seva vida després d'aquell cop de bastó que va rebre Joan Jordan amb un sí. Betis Sevilla. L'afició del Sevilla va carregar durament contra ell, a les xarxes socials també, diu que la pressió del club tampoc ha favorit, i mira el que ha hagut de suportar ell i la seva família en els darrers dies.
En 40 años de arbitraje ha sido lo más sucio y cobarde que he vivido, porque se ha traspasado una línea sagrada que es la de mi familia. Los que han llamado maricones con esas palabras, familia de Medina Cantalejo, os encontraremos. Efectivamente, ABC publicó diciendo que sin indicios de violencia o de acoso en la casa de Luis Medina. Es verdad. Alguien desde el área de comunicación de ese club puso el pantallazo de ABC y puso debajo nada de nada. Y un montón de emoticonos descojonados de la risa. Esperarían que quemaran a mis hijos, que le pegaran, que le dieran una, no sé, una paliza. No sé lo que esperarían.
Que hi ha d'haver-hi de tota la vida, Batllori. Per molestar a una
no
persona
això,
com ell.
No pot ser.
84 accions de VAR revisades aquest any, 81 ok, 3 doncs, errades i 9 vegades que l'àrbitre hauria d'haver anat al VAR i no va ser cridat. Així que el balanç molt bo. Continuaran no pitant els penaltis light, diu que així el futbol és més just. I atenció perquè amb els afegits, els afegits que tant s'ha queixat l'Espanyol o el temps efectiu que tant es queixa el Xavi Hernández. És claríssim, Medina Cantalejo, i molt visible.
El equipo no juega, no quiere jugar y tal, pues otro minuto más y otro minuto más y otro minuto más. Ha habido partidos con 7 minutos que han terminado en 10 y un entrenador ha pedido 15. No hay problema, podemos estar hasta el Jueves Santo jugando. Y uno más, y uno más. Y nos iremos a 15. Y cuando en el minuto 14 te empaten o te ganen el partido, entonces nos quejaremos.
Parla clar que toma, ¿eh?
Sí, sí. No, ho deixa claríssim. Si es perd temps, els partits duraran el que hagin de durar.
Sí, senyor.
El que passa és que després hem de demanar als àrbitres que s'actuï de la mateixa manera a tots els camps, que no sempre passa.
Sí, i que, doncs, i que siguin justos amb tots, siguin grans, petits o mitjans.
Sí, senyor. Després parlarem de l'Espanyol. Quique, fins ara?
Fins ara.
I ara obrim de seguida debat.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Fem amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, bona tarda.
Hola, Joan, què tal?
Bona tarda, i amb el Miguel Rico. Què tal, Miguel? Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Bona tarda. Ja no és raro, Emilio, ver partidos de futbol que duran 98 minutos, 100 minutos, ¿no? Ya no es raro. Antes era muy raro y ahora ya no. Cada vez
bueno,
menos.
Juraría que me parece que el primero de los 10 minutos fue en el campo del Español, ¿no?
Creo que sí. El del Atlético de Madrid fue, ¿no? Me parece.
Sí, ¿verdad? Que, sí. Que fueron 10 minutos y entonces hubo la famosa frase de todos, creo que liderada, por supuesto, por Tomás Guas, de a ver si todos los partidos serán sí, así claro. En 10 minutos, ¿no? Porque fue cuando empató el Atlético, me parece, ¿no? Sí, o ganó, sí. Empató. Bueno, sí, pues eso, sí, ¿no? Todo empezó ahí, sí, lógicamente. Bueno, no sé, como ahora Xavi ha puesto de moda esto del tiempo real, pues...
¿Os gustaría para el fútbol o no?
Bueno, a ver... A mí no me parece mal. En lo que sí estoy de acuerdo es en cuando el otro día en el partidazo debatimos un poco esto, en la tesis de Pedrito Martín respecto a que de hacerlo, o sea, de regularizarse, de institucionalizarse, yo creo que sería una derrota del fútbol, ¿no? O sea, en este sentido yo estoy de acuerdo con Pedrito de esa definición. O sea, no es que esté bien ni esté mal, pero sí que realmente sería una manera de demostrar que el fútbol no ha sido capaz de organizarse él mismo, tanto los árbitros como... No olvidemos también a los protagonistas, ¿no? Los propios futbolistas, los propios entrenadores, pero especialmente los futbolistas que tienen este puntito de cuento, de entretenimiento, ¿no? El otro día, por ejemplo, Xavi estuvo muy bien cuando dijo una cosa es hacer cuento y perder tiempo y otra cosa es lo que hacía el Lobo Carrasco
claro,
en el córner,
al córner,
¿no?
Sí.
O sea, exacto, Xavi defiende eso como picardía, ¿no? Como trampilla, pero no deja de ser fútbol, según él, ¿no? Y es verdad, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que si entre el árbitro, entre el descuento que deberían de hacer y entre la honestidad de los futbolistas no somos capaces de evitar que acabe parándose el reloj, pues mira, si se para el reloj, yo creo realmente, como dice Pedrito Martín, de que sería una manera de reconocer un fracaso por parte del fútbol, ¿sí?
Pues mira, oiga, no, aquel día el Atlético de Madrid, 1-2 en el
ah,
descuento.
Ah, ¿ves? Pues eso debió ser. 1-2, sí, 1-2. Sí, vale, perfecto.
Home, Miguel, canviaria molt el futbol, estaríem parlant no d'un altre esport, però si el posem a temps efectiu, seria un canvi molt gran, ¿eh?
Bueno, pero això que acabes de sentir del Medina Cantalejo, del 1+1+1+1+1+1+1, és el pas previ a posar una norma del tiempo efectivo, perquè ara el tiempo efectivo, en lloc d'estar legislat, quedarà al criteri arbitral. Si ell considera que hi ha un equip que juga amb la passivitat necessària per anar afegint minuts, pues anirà posant, ell ha parlat de 14 o 15, si convé, bueno, pues pot ser això amb el temps, pot ser, sí que serà una derrota del futbol, que és una frase preciosa i dolorosa, però pot ser serà un triomf de la justícia. Ja. El tema és d'una profunditat que, parlant 10 minuts per la ràdio, no arribarem a cap conclusió definitiva. S'ha d'estudiar a fons, però amb altres esports té plena vigència el temps efectiu i l'espectacle no perd cap nivell de competitivitat, al contrari, garanteix que quan hi ha la pilota en joc es compiteix del primer a l'últim minut.
Sí, sí.
En aquest sentit, jo crec que hi ha estadístiques, no?, de quant temps real es juga. Hi ha hagut partits, no? Hi ha hagut partits de futbol que això s'ha mirat i no sé quan surt, no sé si juguen 60 minuts o així.
Sí, en torno a los 25 o 30 por parte, más o menos.
Ah, per això quan es parla, no dic el Xavi Hernández, però per això quan es parla de parar el rellotge, es diu que llavors es faria 30 minuts per part, no?
Sí, una cosa així.
Vale, una cosa així.
Vamos al nombre de portada de hoy, que están todos los periódicos que se editan aquí, Aubameyang, Emilio, que bueno, demostró
una gran operación informativa del Barça, ¿no? Que deberían hacer más.
Una cosa positiva, porque, la pones ahí,
claro,
entrevistas.
No es fácil estar en ese departamento porque probablemente no tienen tanta facilidad como acceso a los protagonistas para convencerles de que se sometan, de que accedan, ¿no?, a conceder entrevistas a los medios y tal. No debe ser fácil, desde luego, pero sí que es verdad que está bien y que es una manera de difundir un poco las cosas en el Barça, claro que sí.
Sí, y que tiene gol este hombre, Emilio, tiene gol, está claro.
Bueno, es evidente que primero tiene gol y segundo está en un momento en el que él lo necesita, que esto es muy importante, ¿eh? O sea, no sé, yo he visto o he oído o he leído las declaraciones de Morata, ¿no?, por ejemplo, y cuando las lees tienes la sensación de que también había visto una posibilidad, ¿no?, de reivindicarse si hubiera venido al Barcelona, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo de Aubameyang todavía es, digamos, más importante para él, porque él venía de una situación no solo de no jugar, sino de conflicto personal con un entrenador muy querido en Barcelona como Arteta. Y por tanto yo creo que él está aprovechando, no digo que ya ha aprovechado, sino está aprovechando la oportunidad en un equipo, en una plantilla, perdón, donde hay varios jugadores de su mismo corte, de su mismo perfil, incluso de su mismo físico, ¿no? Y realmente, bueno, como contó Miguel el otro día, las dos primeras que tocó las metió. O sea que imagínate.
Sí, sobretot la primera, Miguel, la primera, que ell quan fa el control orientat, que ja és molt bo, fa una cosa que si no ets un davanter de primer nivell no fas, que és aixeca el cap, mira on està el porter i li col·loca la pilota a l'escaire.
Sí, sí, i a més al pal del porter. Has de tenir una seguretat i una confiança en tu mateix impressionant. Bueno, a mi m'agrada tipus així, convençuts de les seues possibilitats i capaços de demostrar-ho amb els minuts que li donen. Ell, els partits que ha jugat amb el Barça, ha jugat molt bé,
sí.
I ha fet mèrits més que sobrats per ser el nou de l'equip. Sap caure a les bandes, sap ser oportunista a l'àrea, encara no l'han vist, però té un bon remat de cap. És una oportunitat de mercat que li ha aparegut al Barça i que crec que li pot anar molt i molt bé al Barça i al jugador.
Sí, sí.
I a més, Joan, amb un punt, jo crec que vital, importantíssim, per un delanter centre, que és el poc temps que porta amb els seus companys i per entendre's i per adaptar-se a la manera de jugar. Això, fer-ho amb els dos primers partits que has jugat, em sembla que vol dir que si li donem una mica de temps i s'entén amb els extrems, amb la gent que arriba, amb el Busquets, amb el Gavi, amb el Nico, amb el Pedri, jo crec que realment encara serà millor, jo penso.
Sí, els que són bons s'adapten ràpid, i aquest és bo. A veure dijous, Miguel, a veure dijous per on surt el tret, que bé, de sensacions segurament arriba aquesta vegada millor al Barça, després del bon partit de València. El Nàpols ahir va jugar molt malament contra el Cagliari, però dijous serà una altra pel·lícula, clar.
Bueno, jo, després del partit del Napoli, al camp del Barça, vaig dir que tenia més esperances de passar a l'eliminatòria que no pas el dia abans.
Yeah.
Tot i que el Barça va empatar a casa amb el Napoli, a mi em va agradar molt més com va jugar el Barça els 90 minuts de Europa League que els 90 minuts de Lliga València, tot i que guanyés 1-4.
Totalment d'acord.
Tinc confiança en que l'equip, si continua, és capaç de mantenir aquesta línia, aquesta progressió de joc i, sobretot, de crear oportunitats de gol, perquè contra el Napoli potser en va fer 7 o 8 de clares.
Sí.
Bueno, si és capaç de mantenir-se en aquest nivell, jo tinc, insisteixo, més confiança ara que el dia abans del partit de Nadal.
Emilio.
Sí, no, aquesta versió del Miguel és la versió que va comentar el propi Xavi a València després del partit, que li va agradar més el partit del Napoli, davant del Napoli, que el de Mestalla. És evident que el dia de l'Europa League el Barça va fer un gran partit, va fer moltíssimes ocasions. Vull recordar la manera en què Ferran Torres va acabar el partit plorant perquè realment va tindre tres, però tres molt tres clares. Molt clares. Tres molt clares. Vaja, tres que segur, parlant amb el de l'entrenament i la pràctica de l'Aubameyang, tres que segur dintre de tres mesos les fica, les tres, el propi Ferran Torres, no? O sigui que, no, a mi em va... Va ser un mal partit del Nàpolis ahir, ho vaig veure, i molt, molt fluix. Ara, una altra cosa, probablement, és que bueno, també el Nàpolis, potser, com va dir també el Xavi el dimarts, també tinc en compte aquesta possibilitat de jugar a Champions l'any que ve a través de ganar la Europa League, i és molt important. El campo es un campo que presiona mucho, y bueno, no hay valor doble, por lo tanto hay que ir allí a ganar o a empatar y a pelear hasta los penaltis. Bueno, yo creo que será un gran partido, y desde luego, si, como decía, no sé si Valdano o alguien así, si el fútbol es, ¿no?, un deporte de eso, de pálpito, de sensaciones, pues yo creo que el Barça tiene, de cara al jueves, mejores sensaciones que el Nápoles.
A veure, a veure. Emilio, Miguel, us agraeixo aquests minuts, com sempre. Gràcies,
Un abrazo.
Que vagi bé, adeu. Seguim.
Partidàs i gols a Mestalla. L'objectiu ara és guanyar a Nàpols. Escolteu el millor equip de la ràdio esportiva.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des de l'estadi Diego Armando Maradona, Nàpols, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara el Quique Iglesias ens informa sobre l'actualitat de l'Espanyol. Quique, que passa per dos noms propis, dos objectius de l'Espanyol de cara a la propera temporada.
Sí, ahir el gran José Manuel Oliván ho va dir a Radio
Marca.
Gran
José Manuel Oliván.
Sí, senyor, i ho vam poder confirmar i t'explico més cosetes. José Lumato és aquest davanter de l'Alavés, bon futbolista, 12 gols aquesta temporada, 31 anys, és un pèl gran, i queda lliure. És evident que l'Alavés tindrà almenys problemes per mantenir la categoria i que José Lu és un carmel en el mercat de primera divisió. El volen València, Celta. L'Espanyol està des de fa un parell de mesos parlant amb els seus representants. Són els mateixos que de Fernando Calero. I l'Espanyol insisteix. S'hauria de pagar prima de fitxatge perquè queda lliure. L'Atlètic de Madrid també diuen que està atent per si marxa Luis Suárez. En fi, que l'Espanyol vol José Lu. Serà complicat. El que no serà tan complicat fitxar, i tant de bo el pugui tancar, és Brian Oliván, lateral esquerre del Mallorca, 27 anys, català, de Barcelona, i doncs que el vol l'Espanyol, i és possible que hi hagi fins i tot doncs més que un interès, sinó ja negociacions ben obertes. Juga al Mallorca, també acaba contracte, i seria, evidentment, doncs peça de recanvi o d'acompanyament per Pedrosa, que és lateral esquerre de l'Espanyol, que encara no ha renovat, acaba contracte el 2023. Cal recordar que Didac marxarà al final de temporada. Aquestes dues operacions, la de José Lu i la de Brian Oliván, estan al marge de si es queden, marxen, renoven o no, tant Raúl de Tomàs com Pedrosa, que són les dues grans perles que té l'Espanyol per poder treure calerons a final de temporada.
Quique, gràcies.
Abraçada, adéu.
Que vagi bé. Un apunt de futbol femení també. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que tenim la selecció espanyola a Anglaterra preparada per jugar demà aquest últim partit de la Arnold Clark Cup contra Canadà.
Contra la campiona olímpica a Wolverhampton, i arriba enmig de la polèmica per la gestió de les jugadores que està fent el seleccionador Jorge Vilda. Per què? Perquè la jugadora del Barça, Mariona Caldentey, es va lesionar dijous contra Alemanya. Porta tres baixes des del mes d'octubre. És la tercera lesió, fractura al peu la primera, lesió al bíceps femoral a la cuixa dreta la segona, i aquest cop el tercer, una recaiguda de la mateixa lesió, la va patir en l'últim partit contra Alemanya. Al minut 22 es va retirar entre llàgrimes la jugadora del Barça, que estarà 10 setmanes de baixa. El seleccionador ha assegurat que no es va arriscar en cap moment amb Mariona.
Con su club había jugado dos partidos en unos 30 minutos, en otros 70 minutos de grandísimo nivel, con un ritmo buenísimo, hizo tres entrenamientos extraordinarios, todos los médicos nos dijeron que apta y jugó, y pues desgraciadamente se lesionó, pero yo creo que todo lo que estaba en nuestra mano lo hicimos bien.
Espanya, que porta dos empats en aquest torneig contra Alemanya i Anglaterra, i encara podria guanyar-lo si demà supera Canadà, i depenent del que faci Anglaterra, de moment Canadà lidera la classificació amb 4 punts, i hem de dir també que avui ha estat intervinguda Jana Fernández, la jugadora del Barça, intervinguda satisfactòriament d'aquest trencament de lligament encreuat anterior del genoll dret. Es perdrà el que queda de temporada, en una temporada en què estava consolidant-se el primer equip.
Gràcies, Sílvia. Adeu. I l'últim tema de futbol, hem de tornar a passar per Lleida, on el relleu en la propietat de Lleida Esportiu, que ha de solventar els greus problemes econòmics de l'entitat, està sent molt tens. Anem cap allà, Ricard Álvarez, Copa Lleida, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs el que semblava que havia de ser una transició tranquil·la entre els germans Esteve, al capdavant del Lleida Esportiu, cap als nous socis majoritaris encapçalats per Luis Pereira, ha quedat en no res, o pitjor, està generant imatges surrealistes que poc ajuden a la imatge de Lleida i als resultats esportius de l'equip, que aquest cap de setmana va perdre 4-0 a la seva visita a Eivissa. El darrer capítol es va viure aquest cap de setmana, quan membres del nou equip directiu van veure com, presumptament, una furgoneta s'enduia caixes de documents i altres objectes de les oficines del camp d'esports sense poder fer-hi res, ja que encara no tenen les claus de les instal·lacions. És llavors quan Vicente Javaloyes, home fort de la nova junta, va estar enregistrant en vídeo com l'expresident Albert Esteve accedia al camp. Al veure ell que l'estaven gravant, el va agredir. I és ahir quan esclata tot, perquè l'actual president de Lleida Esportiu, Luis Pereira, amb l'autorització de la paeria i després d'una discussió amb Albert Esteve en presència dels Mossos d'Esquadra, que van acabar fent-lo fora, va aconseguir que es procedís a canviar els panys del camp d'esports, al qual ja no tindran accés els exdirigents, que es van negar a entregar les claus als nous gestors.
Bastant lamentable tot plegat. Gràcies, Ricard. Fins aquí al futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Con el que lo gobierne de una vez y que no se metan unos contra otros.
Saben que el viernes este programa fue testigo en primera línea de la onda división que sufre el Partido Popular. Lo que no habíamos visto es una manifestación a las puertas de la sede del PP de militantes.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
El que venga, que gobierne para el pueblo.
Bueno, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Pues lo que dijo Casado en estos micrófonos el pasado viernes tuvo su peso, y lo que luego también dijo Isabel Díaz Ayuso desencadenó en una reunión secreta o discreta o... de los dos, en la que según fuentes...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Igual tu televisor al que tienes tanto cariño todavía se ve, aunque ahora puedes tener uno mejor como si nada.
Hasta el día 23 en el Corte Inglés tienes financiación total y hasta el 25% de descuento en televisores Samsung, LG, Sony y más, con las ventajas de los tecnoprecios.
Ni te lo pienses.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Barça va anunciar ahir a la tarda que el mític porter Aitor Egurrola retira final de temporada després de 27 anys al club, 24 al primer equip i 77 títols de moment. Egurrola que va relevar la porteria blaugrana en el seu dia a un altre mite, el Carles Folguera. Carles, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Són unes xifres que ho diuen tot, no, Carles?
Són xifres, jo diria que irrepetibles o difícilment algú pugui aconseguir en un futur. Per tant, però jo crec que no sols són les xifres, ni dels anys, ni dels títols, no? Evidentment, 21 lligues és una salvatxada i 11 Copes d'Europa ho és igualment. sinó jo també crec que és la seva passió per l'hoquei, per la porteria, i que cada any que ha anat passant jo crec que ha donat una millor versió de si mateix i del que pot arribar a fer un porter. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que plegue perquè plegue, però no perquè realment pogués continuar encara estant al nivell que està ara.
Sí, sí. Clar, per estar tants anys a aquest nivell competitiu i guanyar tants títols, ho has de tenir tot, Carles. Has de ser tècnicament boníssim, has de ser físicament molt fort, has de tenir una mentalitat a prova de bomba, no?
Jo crec que has dit ara la clau. Jo crec que s'ha de tenir una mentalitat a prova de bomba, no? I jo crec que quan veiem a vegades esportistes a la pista, veiem la part visible, no? És a dir, el que veiem, no? Com atura, si físicament, si ocupa molta porteria, hòstia, si està dotat amb aquell talent, però jo em quedaria amb allò que no es veu i que per mi més m'emociona de l'Aitor, que és com transmet aquella seguretat, la seva passió de l'entrenar, el seu lideratge, el fet de mentalment estar preparat i jugar igual amb la mateixa intensitat, amb la mateixa concentració, jugant a un partit normal de Lliga que jugant a la final de la Copa Europa. I això per un porter està sempre en aquest nivell de, entre cometes, que no es malinterpreti, d'estrès competitiu, jo crec que l'Aitor ho ha portat amb matrícula d'honor. I, per tant, i d'aquí ve, jo crec que els èxits que tots hem vist amb ell. Mm.
Escolta, com recordes tu els anys de convivència amb ell, a l'equip, Carles?
Bueno, són anys d'amistat, són anys de veure algú... Jo me'n recordo quan entrenàvem a l'antic Picadero del Palau Laurana,
sí.
I ell tenia 15 anys, entrenàvem al primer equip, i tu ja deies, hòstia, aquest tio...
Aquest em fotrà el lloc tard o d'hora.
Sí. Ja tenen dones de dir, hòstia, una, té un físic increïble, dos, tu el ves a entrenar i entrenava amb el júnior, entrenava amb el primer equip, i es ficava a la porteria, li agradava i era un motivat, no? Per tant, era un tio que diu, hòstia, si està de cap bé, que després evidentment ja ho ha demostrat, que està molt bé de cap i amb una mentalitat guanyadora, dius, aquest tio tindrà tot. Evidentment vam compartir, em sembla que són 5 anys el primer equip, en els que compartíem amb tots els desplaçaments doncs, habitació. Per tant, al final s'estableix una relació més d'amistat, més de porter a porter, sinó que cadascú amb el nostre llenguatge sabia el que necessitava un, el que li podia oferir l'altre, i sempre ha hagut aquest recolzament i aquest suport mutu, no? I jo crec que això és el que a dia d'avui em fa sentir més orgullós d'ell, no? Sí. De que si algú m'havia de substituir era algú que sigui com ell, no? Que realment tingués passió per ser porter, ho demostrés cada dia i després ha estat capità i ha estat un capità exemplar. És a dir, jo he estat 3 anys a l'estaf tècnic i la capitania, el lideratge, el com acompanyava i com protegia els nous companys que arribaven per primer cop a l'equip, això és d'un valor incalculable.
Mm. Escolta, estaria molt bé que l'experiència i el coneixement que una figura com l'Aitor Egurrola acumula al club durant tants anys, que tot això el club d'alguna manera ho pogués capitalitzar, no? No sé com, tu has estat, per exemple, director de la Masia també, i referents com aquests, el club n'ha de treure profit quan acaben.
El club n'hauria de treure profit, que ara és una presa de decisió que ha de fer la part esportiva i la part directiva. Però jo crec que seria un error estratosfèric no aprofitar a un esportista que per damunt del que ha guanyat, que és el que més ha guanyat al Barça, té uns valors, té un llegat a nivell d'allò que tots, quan estem acompanyant esportistes, o quan som esportistes joves valorem, no? És aquesta mentalitat que té, aquesta passió pel teu esport, aquest relativitzar un mal moment, i llavors ell n'ha passat moltes d'aquestes històries, i per tant, com a mentor de molts esportistes, jo crec que tindrà una figura cabdal, ja sigui a la Masia, ja sigui com a secretari esportiu de l'hoquei, és a dir, no ho sé, jo crec que en qualsevol lloc on el posin pot aportar valor, però evidentment pels joves esportistes del club tenir un referent d'un esport com és l'hoquei, d'algú que ha estat 27 anys al Barça, 24 el primer equip, que debuta en 18 anys, que guanya 77 i poden ser 80 títols, però per damunt d'això, pel seu tarannà, per la seva manera de ser i pels valors que ha aportat al dia a dia, jo crec que si es deixa escapar aquest patrimoni del club, doncs ens tirem un tret al nostre peu.
Escolta, i si alguna samarreta de penjada al sostre del Palau és aquesta? Estem parlant de l'esportista amb més títols de la història de l'entitat.
Sí, exacte. És a dir, si alguna camiseta ha de quedar allà penjada és la seva, sens dubte. I ja t'ho dic, no exclusivament pels títols, que al final estan molt bé, i evidentment pels 27 anys al Barça i per 24 al primer equip. Però damunt de tot, perquè jo no li he sentit mai una mala paraula, un mal gest amb un camp, amb un vestidor, al túnel de vestidors. És a dir, és una persona que tu al final preguntes a tota la gent que formem part del món de l'hoquei qui és l'Aitor, i sempre diuen, hosti, un tio discret, un tio humil, un tio treballador, un tio elegant, un tio persona al 100%.
Molt bé. Carles Folguera, un mite també de l'hoquei patins blaugrana, ens ha ajudat a repassar la trajectòria, que encara no s'ha acabat, encara queden uns mesos, de l'Aitor Agurrola, que es retirarà a final de temporada. Carles, gràcies i una abraçada,
Una abraçada molt gran. Gràcies a vosaltres.
Més coses, bàsquet, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Hem tingut aquest matí el sorteig de la Copa de la Reina.
Sí, que jugarà, que es disputarà a València entre el 24 i el 27 de març. Un sorteig amb dos conjunts de casa, dos equips catalans, entre els 8, l'Espart Girona i el Cadí la Seu, que, hem de dir, van per parts diferents del quadre. Comencem per l'equip gironí, que s'enfrontarà a la primera presa de contacte, és a dir, als quarts de final, al Movistar Estudiantes. Laura Antoja és entrenadora assistent a l'Espart Girona.
Estudiantes és un rival molt difícil, que sap jugar aquestes competicions, que ja veurem com arribem els dos equips al mes de març, però que actualment elles estan jugant un molt bon bàsquet i l'haurem d'afrontar amb al 100%, anant a guanyar des del primer minut i passant a la següent fase, que seria una semifinal, no?
Si l'únic, que jugarà divendres 25, guanya, a semifinal s'enfrontarà el vencedor del duel entre el València i el Casademont Saragossa. Per l'altra part del quadre, el Cadí la Seu, que debutarà davant l'Ointec Guernica el dijous 24, i si guanya li tocarà jugar contra el vencedor del partit entre Perfumeries Avenida de Salamanca i de Cagui Puscoa.
Gràcies, Albert, que vagi bé.
A tu, que vagi bé.
I acabem amb Fórmula 1. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda.
Que va ser presentat ahir a París i ja avui Fernando Alonso de rodar amb el seu nou Alpine per l'asfalt de Montmeló.
Sí, en el circuito de Barcelona-Catalunya de Montmeló está teniendo lugar el llamado Filming Day de Ferrari y de Alpine, que son las tres escuderías que hoy participan en este acontecimiento, que esto consiste en circular no más de 100 kilómetros en los que las escuderías aprovechan para rodar vídeos, tomar imágenes, etcétera, para sus departamentos de marketing y redes sociales, aunque también sirve para hacer una primera toma de contacto con sus monoplazas, aunque de forma poco significativa. Lo que pasó ayer fue la presentación del Alpine A15 522, que es como se llama, en París, junto con los pilotos Fernando Alonso y Esteban Ocon. El asturiano espera que las mejoras de su coche le permitan estar cerca de los mejores y luchar por alguna victoria. El año pasado Alonso solo pudo ser tercero en Qatar como mejor resultado.
Siempre hay optimismo cuando nace el coche, cuando lo ves por primera vez, que lo veremos en Barcelona, pero vivimos en un mundo súper competitivo, ¿no? Y con Mercedes, con Red Bull, con Ferrari, con gigantes del automóvil, que nunca es fácil batirles, ¿no? Así que hay que esperar y ver cómo de rápido somos, pero por ahora, pues bueno, con ganas de empezar ya.
Mañana, por tanto, comienzan los test oficiales de pretemporada en los que se comprobarán las primeras evoluciones de los coches que tomarán parte del Mundial que comienza el próximo 20 de marzo en Bahrein.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Adiós. Gil, superstar.
Dos días hablando de los autos locos y seguimos sin saber si el coche de Alonso corre o no corre. Bueno, ha surtido el señor Bar, ¿eh? Todo ok, José Luis, todo ok. 81 de 84. Primera pregunta para Medina Cantalejo. Oiga, ¿y lo de las manos?
Y hay veces que yo veo la mano y en el grupo que tenemos aquí, pues ya la hemos cagado. Pues claro que sí. Si es que, no, ¿qué os digo? Que hay manos que vemos y que nos parece, ¿no? Si es que tal como lo estamos viendo, hemos dicho, pues es que eso no es mano. Y no es lo que hemos dicho este sábado o este viernes y tal.
Agárrense, que va a seguir habiendo curvas con coche de Alonso o sin él.
Y a Mari sin Sabar, eso estaba clarísimo.
Sí, no. Sí,
la playa polémica.
No, todo ok, Batllori, todo ok. Fenomenal. Última hora.
Última hora.
Apunta Juan Arias. Carles Grau, porter del Liceu, acaba contracte, no ha renovat, és el principal candidat per substituir Egurrola a la porteria del Barça, sí. Ha parlat per Sky Sport Italia Ramon Planes. No esperava que Messi marxés d'immediat, m'ho esperava dos anys més tard.
Ni ell ni ningú.
El Villarreal és l'equip que millor política esportiva ha fet els últims anys. Lautaro va estar molt a prop del Futbol Club Barcelona. Fa dos anys vaig demanar la cessió de Blaovic, però no va poder ser.
Gràcies, Gil.
Fins demà, Valllori.
Les enquestes en clau Barça us fem triar. I heu triat per Adam el 59% i per Dembélé el 41%. I en clau espanyol, després dels empats davant de Barça i Sevilla, signeu també un empat davant del Villarreal. Sí que el signeu al 40%, no al 60%. Avui a Tiempo de Juego amb la Champions. A partir de 2:15, seguiu a la COPE, a Esports COPE. Estem pendents de tot. Cuideu-vos molt.